Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Darrer Esports COPE de l'any, així que abans que res, que després sempre anem amb presses, bona sortida d'any i feliç 2026. Sobretot, molta, molta salut per tots i amb la resta de temes ja ens apanyarem. Normalment, l'últim dia de l'any és un dia molt tranquil, sense grans notícies, però avui n'hi ha una d'important. S'ha lesionat Mbappé, esquins al genoll esquerre, no és greu, però està pràcticament descartat per la Supercopa d'Espanya. Recordem que el Real Madrid jugarà, ha de jugar la segona semifinal de la competició el dijous dia 8 de gener contra l'Atlètic de Madrid, pinta que sense Mbappé. Avui a l'Esports COPE hi haurà actualitat, com sempre, però avui aprofitarem també per fer balanç del que ha estat aquest 2025 pels tres equips catalans de primera. El 2025 ha estat un any magnífic pel Barça i per l'Espanyol, no ha estat un bon any pel Girona. Farem balanç i estarem també, evidentment, pendents de l'actualitat a tres dies pel derbi. Barça i Espanyol continuen preparant el partit. El Barça, Pedri apunta titular. Araujo, tot i que s'entrena amb l'equip, no hauria d'entrar encara a la convocatòria i és dubte Dani Olmo, que recupera d'una luxació a l'espatlla. L'Espanyol sentirem a Puado, que serà la novetat a la convocatòria, encara que no està ni molt menys encara per ser titular. En bàsquet va ser la d'ahir una mala nit pels equips catalans. Derrota del Barça a l'Eurolliga, va caure 74-90 davant del Mònaco al Palau. Derrota del Manresa a la pista de la Poll Jerusalem a l'Eurocup per 105-69 i derrota també del Joventut a la Lliga CB a la pista d'Unicaja per 105-83. Per cert, que Laia Palau ha anunciat que deixa el càrrec de tècnica assistent del Girona. I avui molta gent acaba l'any fent esport, corrent a les diverses curses que s'organitzen arreu del territori. La més populosa, la cursa dels Nassos, que es fa aquesta tarda a Barcelona pel Poblenou, hi ha 13.500 inscrits. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, a l'abogado, al nostre debat, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us demanem que trieu el protagonista en blaugrana del 2025. Esteu votant per Lamine Yamal al 8%, per Rafinha al 24%, guanya Hansi Flick amb el 48% dels vots, al 20% esteu votant per Pedri. En clau espanyol, us preguntem què us està generant més felicitat, la salvació o veure l'equip a Europa. Aposteu per la salvació al 37%, per veure l'equip en zona europea al 63%. I en clau Girona, no ha estat un bon any pel Girona el 2025, el 26 serà millor o pitjor? Creieu que millor el 45%, que pitjor el 55%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Minuts a les 3 de la tarda i aquí arrenca l'Esports COPE d'avui, dia 31 de desembre, el darrer Esports COPE de l'any 2025, així que bona sortida d'any i feliç 2026 per tots. Comencem buscant la notícia del dia, que està a Madrid, que s'ha lesionat Mbappé. Estem allà amb el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estemos? Buenas tardes.
Bueno, termina el año con una mala noticia para el Real Madrid. Se ha lesionado Mbappé, Mel.
Sí, muy mala noticia en la última sesión de trabajo del Real Madrid para despedir el año. Fíjate, ayer decía Mbappé en ese entrenamiento a puertas abiertas que deseaba a todo el mundo salud en lo personal y luego muchos títulos para el Real Madrid en lo estrictamente deportivo. Pues bien, se ha lesionado, como dices. El francés tiene un esguince en su rodilla izquierda que le va a hacer perderse de momento seguro el primer partido del próximo año, del 2026, es decir, del próximo domingo en el Bernabéu ante el Betis. Y además es seria duda para la Supercopa de España que el Real Madrid va a disputar en Lleida y que se va a medir en semifinales ante el Atlético de Madrid el próximo 8 de enero. Me dicen a estas horas que no estaría descartado, pero que es seria duda y habrá que ver y estar muy atento a la evolución que tiene ese esguince de su rodilla izquierda.
Vale, pues de momento para la Supercopa no lo descartamos al 100%, por tanto, Emel.
A estas horas, por lo que me dicen, no, pero que es seria duda. Evidentemente le han hecho unas pruebas médicas hoy, se ha confirmado ese esguince de rodilla. Como te digo, baja segura para el domingo, pero de cara a Supercopa, recordemos 8 de enero, es esa primera semifinal ante el Atlético de Madrid, pues bueno, son optimistas y esperan que pudiese llegar, así que no estaría descartado al 100%.
Vale, perfecto. Oye, por cierto, ¿y cómo está Roberto Carlos? Que he visto que ha tenido que pasar por el quirófano, un problema en el corazón, ¿no?
Sí, bueno, no, él realmente estaba de vacaciones en Brasil, han tenido que intervenir casi de urgencia porque fue a hacerse unas pruebas médicas por un trombo pequeño que tenía en la pierna izquierda, y ahí cuando le hacen esa resonancia descubren que el corazón no estaba funcionando bien y que necesitaba ser intervenido rápidamente. Así ha sido, casi 3 horas de intervención para implantarle un catéter. Pero según hemos podido confirmar esta misma mañana con el propio futbolista, está bien, así que lo único que dice es que todavía tendrá que estar unas horas más en el hospital, ingresado en observación.
Perfecto. Mel, gracias, un abrazo, feliz año, ¿eh?
Igualmente, esperemos que la entrada del año sea mejor, con mejores noticias que las que estamos contando hoy.
Un abrazo, Mel.
Adeu.
Doncs acaba l'any amb aquesta mala notícia, el Real Madrid. Busquem l'actualitat del Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça cap en surt, no?, cap aquest matí.
Mira, comparat amb l'any passat, recordes, amb Dani Olmo, la inscripció, al cap d'any, tot, doncs cap en surt, ni als entrenaments, ni esportiu, ni institucional, ni res, tot tranquil. De fet, Dani Olmo també és protagonista ara perquè segueix fent part de la sessió amb el grup. Ja sabeu, els exercicis de contacte encara no els fa perquè s'està recuperant de la seva lesió, però ningú descarta que estigui a la llista contra l'Espanyol, a la convocatòria. Ara, d'aquí a que hi jugui, veurem. Estaria a la llista, si entra, seria suplent segur, i veurem si té minuts o no. Però l'objectiu de Dani Olmo, i ja era el del club i dels serveis mèdics, que arribés a la Supercopa d'Espanya, que arriba a Aràbia, viatjarà, i allà sí, tenir minuts, i fins i tot, si cal, i el míster ho veu bé, que sigui titular. Araujo segueix entrenant. No se sap res més, perquè ell ha de decidir si està o no contra l'Espanyol. El Barça, si el veuen bé entrenant, el veuen en condicions, si és així i ell diu que està llest, doncs entraria a la llista contra l'Espanyol pel derbi. I després també Pedri, ja ho sabeu, segueix entrenant, ho venim explicant, i serà titular, de fet, al camp de l'Espanyol RCD Stadium. Les úniques dues baixes segures que tindrà Hansi Flick per aquest partit seran Gavi i Christensen. I per cert, avui també et dic, Joan, que ha tingut una visita especial a aquest entrenament. El Barça ha entrenat avui a les 11. Héctor Fort, que es va operar a l'Hospital de Barcelona de la seva lesió, després a la celebració del gol que va fer el seu primer gol a la Lliga amb l'Elche, doncs a la celebració es va lesionar, l'han operat.
L'Espanya també, com Dani Olmo.
L'Espanya també, de fet, en Dani Olmo van fer tractament conservador, però en el cas d'Héctor Fora ha passat per quiròfan. Doncs Héctor Fora ha visitat els seus companys, de fet està cedit a l'Elche, i ho està fent molt bé, o sigui que també el Barça segueix la pista d'Héctor Fora. Avui ha visitat els companys, el Barça no entrena fins demà a les 6 de la tarda, o sigui que tenen tot aquest cap d'any, demà al migdia poden dinar el dia 1 amb les famílies, i demà fins a les 6 de la tarda no entrenen, però Flick no perdona cap entrenament. Divendres a les 11 també entrenament, i a la 1 doncs la roda de premsa de Hansi Flick, i dissabte al partit. Encara hem de veure, o hem d'esperar, perquè el Barça confirmi si es concentren o què faran el dia de partit en aquest derbi, el primer partit de l'any.
Molt bé, Víctor, gràcies, bon any, i gràcies pels nevaditos, que és un clàssic d'aquestes dates i no han fallat, no han fallat avui.
Que ens aprofitin i bona entrada d'any a tots.
Toca fer balanç, toca passar balanç aquest 2025 en clau blaugrana, i ho fem amb el director del diari Esport, el Joan Bails. Joan, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I bon any ja.
Igualment, Joan, i gràcies per atendre'ns en aquest dia que és complicat, que estem tots pendents ja d'una mica de veure què fem per tancar l'any, no?
Exacte, sí, ja preparant el raïm, però bueno, fent una miqueta de balanç d'un bon any, diria jo.
Sí, pel Barça molt bon any, no, Joan?
Sí, jo crec que ha estat un any boníssim, i sobretot, bueno, perquè guanyar 3 títols importants, i sobretot perquè, bueno, acaba l'any... Ja em refereixo a nivell de club, no? Perquè el Barça primer i amb bones sensacions, el femení primer a la Lliga, però primer a Europa també hi ha molt bones sensacions, fins i tot potser millor que l'any passat. O sigui que amb molt bones expectatives. Acabem, jo crec, un molt bon any per tots.
Sí, sí. Escolta, com tu deies, l'equip tanca el 2025 amb 3 títols, que aquí sempre està bé, jugar bé i tal, però al final això va de guanyar i d'aixecar títols, i el Barça ha aconseguit aquest 2025 el triplet nacional, podríem dir-ho així. A més, 3 títols guanyats directament al Real Madrid, i després també, exacte, jo crec que l'equip, per la forma de jugar, ha enganxat i ha seduït a la gent, no?
Sí, jo crec que l'ha seduït molt a l'estil i també la personalitat de l'entrenador, no? Jo crec que tothom està, entre cometes, podríem dir, enamorat de Hansi Flick, no només per com juga l'equip, sinó per com és ell, no? I com educa, diríem, podríem dir, els futbolistes i el joc que exhibeix l'equip. És veritat que hi ha alguns dubtes amb l'aspecte defensiu, que penses, si t'agafa un dels grans en defensa, sobretot als últims partits s'han comès moltes errades, però a la vegada també penses que serà capaç de corregir-ho l'entrenador i veurem també un altre dubte que hi ha, és saber què passarà amb Araujo, perquè en aquests moments el Barça necessita tenir quatre defenses forts per qualsevol lesió, per qualsevol contratemps que hi hagi.
Sí, des d'aquest punt de vista igual creus que hi haurà moviments al mercat d'hivern o què, Joan?
Bueno, jo crec que passa tot per com el Hansi Flick, més que per una conversa, per les sensacions que tingui el Hansi Flick sobre Araujo. Ja potser no per tenir-lo de titular, però jo crec que per determinats partits és un jugador molt important i ha sigut transcendent en molts partits. Per tant, jo crec que si pot estar al 100%, jo crec que el Barça no necessitaria fitxar. I si no pot estar, necessita fitxar, però tampoc és gens fàcil fitxar un futbolista i menys amb un futbolista que pot ser que quedi lliure a l'estiu. Per tant, això segur, almenys així ho assegura el president Laporta, que no vol fitxar un futbolista que a l'estiu quedi lliure i tenir que pagar uns diners. I per tant el mercat és molt reduït i molt difícil, sobretot allò del rendimiento inmediato, que alguna vegada s'ha parlat molt aquí a Can Barça, i que el rendiment immediato és molt difícil en un club com el Barça, per l'estil de joc que té, sobretot.
Ja que estem en mercat, a veure què passa amb Ter Stegen, no?
Sí, Ter Stegen, aquí hi ha dues coses. Una és la seva decisió, que lògicament vol jugar, però ell té un dubte, que és, si juga al Barça no té cap de dubte, però el Barça ja sap que no jugarà. Però si juga un equip, per exemple, com el Girona, té bastant risc, també, perquè pot ser que li surti bé, ja parlo a nivell personal, però que li surti malament. I després hi ha una decisió també que ell, per qüestions familiars, vol estar a prop dels seus fills. Per tant, Girona és perfecta, però et limita anar-te'n a l'estranger. I després hi ha una cosa al Barça, que el Barça tampoc guanya massa cedint-lo a un club que tingui que pagar els diners al Barça. Perquè si hi ha la mala sort que es lesionés el Joan Garcia, es tornaria a quedar només amb un porter. I amb un porter que l'any passat ens va salvar la vida, entre cometes, però que aquest any ell mateix ha declarat algun cop que no està massa per jugar.
Sí, sí. És una situació complexa, veure què passa en aquest mercat d'hivern que s'obre ja el mes de gener. Per tu, el jugador de l'any, qui ha estat, Joan?
Bé, jo crec que és una mica un conjunt, no? Perquè destacar Lamin, indubtablement, ara que dèiem els tres títols, ha estat protagonista dels tres títols i amb alguns molt protagonista i decisiu. Però, clar, no podem oblidar tampoc a Pedri, que quan està Pedri o no està Pedri, l'equip ho nota molt. I després hi ha uns jugadors que potser al final li ha costat una mica més, però com Cubarsí, que és excel·lent. I si ens agafem els últims dos mesos, dius, ostres, el Joan García també tindria que estar amb aquest... És veritat que no va participar en els títols perquè estava amb l'Espanyol, però s'està convertint en un porter determinant en alguns partits. Tampoc em puc oblidar de Rafinha, no?
Rafinha, o sigui,
és més
número,
un conjunt... Sí. Exacte, no, és més un conjunt que un jugador individual.
Sí. Hem parlat de coses positives. Llàstima la cirereta al pastís que hagués estat la Champions, Joan, però en fi, l'equip va caure en semifinals i fent una semifinal memorable contra l'Inter, a veure si aquest any és capaç d'arribar a la final.
Sí, aquell partit li van sobrar 5 minuts i va faltar una miqueta d'experiència d'algun futbolista, no? Si haguessin estat italians, haguéssim estat els jugadors del Barça tirat per terra perdent temps i haguessin evitat aquell gol final. Però jo crec que va ser una Champions espectacular, sobretot per la sensació que va donar l'equip, ja no només al soci del Barça, sinó la sensació que va donar a tota Europa, no? Vull dir, va donar a transmetre una imatge brutal. Que aquest any jo crec que encara no hem arribat a aquell nivell, ja, que és el que deia abans, que ens falta una miqueta aquest any. Si s'arriba a aquest nivell, el Barça estarà competint per guanyar-la.
A nivell institucional, la notícia d'any, sens dubte, és el retorn al Camp Nou, que tenia moltes ganes, Joan.
Doncs sí, jo crec que és una de les grans notícies i la prova és que com ho ha rebut l'afició, no? Encara queda molt. Queda veure què passarà d'aquí any i mig, quan es tingui que posar el sostre definitiu. Però vaja, jo que vaig estar bastants partits a Montjuïc i he estat un parell aquí al Camp Nou, la veritat és que és una diferència i a l'equip ho nota, perquè et sents a casa i sents el recolzament de l'afició. Jo crec que és una de les grans notícies del 25. Del 26 seran les eleccions, però clar, això és un altre tema.
Sí, sí. Amb això volia acabar, Joan, que el 26 vindrà marcat per les eleccions, és any electoral. Creus que hi haurà partit o veus a la porta molt favorit?
Jo crec que si no hi ha cap contratemps, em sembla que és la paraula que sempre deia a la Borda, no? O...
imponderable. Jo crec que,
si no hi ha cap imponderable, exacte, sí. Si em sortia, jo crec que la Borda guanyarà fàcil. Mm. Pel que dèiem, no? Perquè l'equip està bé, perquè té un cert crèdit, perquè a la Lliga estarà competint per guanyar-la, si no anirà primer anirà segon, però això no hi ha cap dubte. Estarà a quarts de la Champions, si vol que es celebrin al març o l'abril, i el que dèiem, el femení estaran competint, el bàsquet sembla que va millor, i la part aquesta molt important, que l'estadi ja és una realitat, encara que li falti molt, però ja hem tornat a casa i s'estan consolidant les obres. A més, com més candidats hi hagin, més fàcil ho té, perquè més divisió hi haurà. Mm. I sembla que és veritat que hi haurà alguns que s'uniran, però sempre hi haurà alguns que aniran per lliure. Mm. I tampoc engresca molt el discurs en aquests moments de l'oposició, perquè està molt centrat en el tema econòmic. I ja sabem que quan entra la piloteta, el tema econòmic, malauradament, segons com, però el tema econòmic davant d'unes eleccions, el que va votar per la il·lusió i no per altres coses.
Sí, sí. Molt bé. Joan Vehils, des del Diari Esport, director d'Esport, gràcies per atendre'ns, per fer balanç amb nosaltres d'aquest 2025. Feliç 2026 per tu i pels teus, Joan. Una abraçada forta.
Igualment per tots vosaltres i pels vostres oients. Una abraçada.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera, bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera, una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
Aquesta cançoneta ja és de dia 31 a la nit,
Totalment.
Sí,
el cul cap a fora i au. I a remenar l'assumpte.
Com tenim la situació a l'Espanyol a 3 dies del derbi?
Entrenament avui per acabar l'any. Demà el primer entrenament de l'any serà a les 11:45, amb una mica més de marge per allargar la Copa de Cava. Avui, normalitat, tots bé. Expósito va a poc a poc posant-se a to per dissabte per ser titular i Puado, que és protagonista, no ha parat aquesta setmana. Gala, ahir als hospitals i avui declaracions als mitjans del club. El capità, que tornarà a la convocatòria si Déu vol, parla del derbi important, no tant per la classificació, sinó per el que l'envolta.
Sobretot ganar. Esperamos ganar. Es un partido muy importante para nosotros y obviamente sabemos todos la ciudad de Barcelona que es un derbi muy... bueno... muy duro, muy difícil. La verdad que los últimos años no hemos podido conseguir la victoria en casa, en Liga, y tenemos ganas porque creo que nunca se ha ganado en Liga. Y bueno, tenemos ganas de que nuestra afición salga de un derbi en casa victoriosos y hay que ir a por todas.
I aquí està ara posant criteri el capità de l'Espanyol sobre el retorn de Joan García.
Nosotros lo que queremos es jugar con nuestra afición, que no haya ningún altercado que se pueda aprovechar para parar el partido y que luego nos hagan jugar sin público. No, lo que queremos nosotros es que se juegue el partido con ellos, disfrutar con ellos, ganar con ellos y bueno, que la gente esté tranquila, que nos anime como nunca. Tienen los mejores jugadores del mundo. Creo que estamos en una buena dinámica, venimos de 5 victorias, queremos la sexta. Bueno, al final Joan García es pasado ya de este club, nos ayudó en su momento y ahora está en el Barcelona. Nosotros nos centramos en lo nuestro, intentar ganar el partido.
Sí, senyor. Charles Piqué no es tornarà encara, Ha de jugar el 6 de gener als vuitens de final de la Copa d'Àfrica amb Argèlia, després d'haver guanyat ahir 0-3 a Botswana amb minuts pel jugador de l'Espanyol.
Va ser titular, no?
Va ser titular i va jugar 75 minuts. A veure, si la gent es pensa que la xarxa és d'aquestes que penja del sostre, no. L'has vist?
És poca cosa,
A mi em sembla això, poca cosa.
Si hi ha llançament d'objectes, jo crec que paren poc, Però, en fi...
Paren els que, de les 15 primeres files, ara, per darrere, doncs, el que tingui una mica de força la passa per sobre...
Sí, sobradament.
Sí, sí. No són tota l'ample dels gols.
Jo pensava que seria un taló que cauria des de la coberta.
Des de la coberta, sí, sí, perquè ja que hi ha coberta es pot fer caure un taló, però no és així. En definitiva ja ho veureu, les imatges que a poc anirem veient. Convocatòria de la Curva i la Juvenil, que és la Grada Canito, ja sabeu. Col·locació, entrega, col·laboració des de les 18:15 al carrer del Camí del Rugbi, que és el carrer oposat a l'Esplau, com si diguéssim, el que ve des de la ribera del Llobregat. Ens diuen que serà la rebuda més gran de la història de l'equip, bufandes blanquiblaves i una bengala vermella, com si tothom tingués una bengala vermella a casa. Porteu la vostra bengala vermella.
Balissa sí que tinguia, però bengala no.
Sí. En definitiva, que la cosa va calenta, però a poc a poc també la gent va posant-hi una mica de seny el divendres al migdia, a veure si també el Manolo ajuda i contribueix a que tot es pacifiqui una mica.
Silvia Rodríguez va estar al partit de Zoi, no?
Sí, senyor. Una altra vegada, convocatòria del partidazo per la presidenta de la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol, que ja va ser en aquests micròfons el dilluns, una Silvia Rodríguez que segueix amb el seu criteri.
Que la gente pueda demostrar su disconformidad con él, pero evidentemente no pasando el límite.
¿Le parece bien que hayan puesto redes?
Hombre, no ha gustado, está claro, no ha gustado, pero por otro lado entiendo la postura del club de intentar poner el máximo de trabas a cualquier impedimento, o sea, impedir cualquier acto de que, hemos de pensar que en un campo así, dos o tres la quieren liar y la pueden liar.
Esperem que no. Així està la situació de cara al derbi de dissabte. Fem una mica de balanç, no? Quiqui, en blanc i blau.
Endavant.
I el fem amb el company del diari AS, l'Ivan Molero. Ivan, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Bona tarda. Escolta, molt bon any per l'Espanyol, el 2025, eh? L'objectiu la temporada passada era la permanència, es va aconseguir, i aquest any l'equip acaba l'any cinquè a la classificació, dos punts de la zona Champions.
Sí, tan bo que sí, que jo crec que qualsevol perico signaria repetir any rere any els 60 punts que s'han aconseguit a la Lliga, perquè això significaria estar a Europa temporada sí, temporada també. Hi ha, òbviament, la taca de la Copa del Rei, no?, que per segon any consecutiu has quedat eliminat amb un segon arrest, però traient això, bueno, al final és una permanència que si bé aconsegueixes de forma agònica, ve a reafirmar la feina feta durant tota la gran segona volta de l'Espanyol de Manolo, i com bé dius, una primera volta o 17 partits que es porten jugats d'aquesta campanya, en el qual no se li pot posar ni un però a l'equip des del primer dia, la primera jornada, remuntant contra l'Atlético de Madrid a casa, i la darrera precisament una altra remuntada, una altra en aquest cas 1-2 a Sant Mamés a la Catedral, millorant el joc, oferint tots els jugadors les seves millors versions. Això no és casualitat, és cosa d'un entrenador que els hi ha sabut treure suc, i somiant ara amb el derbi que ens ve a sobre.
Sí, clar. Sempre diem, qui és l'artífex de tot això, home? Jo crec que aquesta vegada està bastant clar, no? L'acabes d'anomenar tu, aquí l'entrenador té molt a veure, no?
Sí, i sobretot perquè no ho dic jo només, o sigui, jo no soc ningú per dir-ho, no estic allà dins del vestidor ni veig els entrenaments, però ho diuen tots els jugadors. L'altre dia ens deia Pol Lozano que Manolo els hi ha donat la vida, és a dir, en el sentit de que necessitaven un dinamitzador, ja no de joc sinó també psicològic, per dir-ho d'alguna manera, anímic, que aixequés aquest vestidor, que fins i tot els que no juguen, a vegades és un tòpic, no? També estan endollats els que no juguen, però és que és veritat, o sigui, quan li toca entrar en la segona part un futbolista que no té tants minuts habitualment, també dona la seva millor versió, amb la qual ens hem de rendir davant d'un entrenador que en poc temps ha aconseguit els seus objectius, que primer era l'ascens, després la permanència, i ara està molt per sobre de l'objectiu d'aquest any, que no oblidem que era de nou mantenir la categoria, i està somiant amb Europa, que fins i tot si comences a fer comptes, doncs amb una segona volta més irregular, per dir d'alguna manera, pot arribar l'equip a aquestes posicions europees.
Estaríem d'acord, Ivan, Joan, que la culminació futbolística és possiblement el partit de fa 10 dies a Sant Mamés, és potser el millor partit brodat, no?, de primer minut fins a l'últim. Estem preguntant avui sobre el moment de felicitat. Tu quan feia que no recordaves un moment de felicitat en l'espanyolista de la graderia, Ivan, com aquest?
Bueno, Quique, què tal? Bona tarda. Ens hem saludat. s'hauríem de remuntar molt. A nivell social, potser estaríem parlant de la inauguració de Cornellà al Prat per lo que suposava i lo que imaginava, no?, el perico que acabaria suposant aquest canvi d'estadi, tot i que malauradament va durar poquíssim l'alegria, perquè ja sabem el que va passar una setmana després de la inauguració, i esportivament ens hauríem fins i tot de tirar més enrere, no? Aquell any 2007 que l'Espanyol va arribar a la final de la UEFA amb el Verde a Glasgow i que a la primera volta de la temporada següent també tenia números molt similars a aquests i allò va acabar precisament un 5 de gener, ara farà anys, amb un partidàs contra el Villarreal, però que l'equip després es va desplomar, esperem que no sigui el cas, a la segona volta. Però aleshores potser, i són paraules majors, perquè possiblement estem parlant del millor espanyol de la història, en números esportius, però des d'aleshores no recordo una cosa similar, una il·lusió tan unànim, com la que està vivint ara l'equip i l'afició.
Escolta, el 2025 ens deixa en clau institucional una notícia molt important també, que és el canvi de propietat, que també és una notícia positiva, perquè l'arribada de l'Ampeis ha portat aire fresc, ha caigut dempeus entre l'espanyolisme i és una figura molt més propera per l'aficionat de l'Espanyol del que ho ha estat Chen en molts anys.
Sí, totalment. Aviam, la clau és el que dius tu, no? Una figura propera, una figura que la gent ha pogut veure en carn i ossos i que fins i tot s'expressa en el mateix idioma, que no és cosa baladí, perquè al final a gent, pues, ja no que fos un altre idioma, perquè si hagués estat anglès, doncs, més o menys se'l podria arribar a entendre, però és que a sobre sempre necessitava un traductor i ja en els tres darrers anys directament no se'l veia, i fins i tot en vídeos que sospitosament fets amb intel·ligència artificial. En això el canvi ha estat radical, ja sabem la cultura dels Estats Units, i ara ve un any en el qual ha de demostrar que el canvi també és a nivell de gestió, començat per el mercat d'hivern i sobretot ja de cara a la següent temporada, que és quan ja no hi haurà aquests pretextos, o vull dir pretextos en el sentit pejoratiu, però en el sentit de que ja serà una temporada nova, neta, començada al 100% amb la nova propietat no amb coses ja fetes i herències del passat.
Molt bé. Ivan, preveus molt de lío per dissabte o què?
Espero que no, però clar, és molt difícil controlar 40.000 persones i cadascú té la seva opinió, és del seu pare, de la seva mare, i amb què una persona se surti una mica del tema del que s'ha de fer, del civisme i del que li convé a l'Espanyol, perquè al cap i a la fi el que li convé a l'Espanyol és que no passi res, perquè així l'equip pot gaudir de la seva afició en tota la segona volta que ve. Que una persona s'equivoqui, ja pot haver-hi dures conseqüències, així que espero que no passi, tot i que creuarem els dits durant els 90 i pico minuts que duri el partit perquè així sigui.
Ivan, gràcies pel balanç. Una abraçada forta, bon any, eh?
Abraçada forta i bon any a vosaltres, amics.
Adéu, Quique, bon any, que vagi
bé. Adéu, a tu també, ens veiem divendres.
Adéu-siau, 3 i 34. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. 31 de desembre. Passes el full i et trobes al 2026 quan arriben també les 12 campanades. Menges els raïms i deixes enrere lo bo i lo dolent del 2025 i desitges el millor per la teva família i els teus amics pel 2026. Desitjos de salut per poder viure els moments que t'agradaria experimentar. Tot això es diu el dia 31 de desembre, però es podria aplicar qualsevol dia de l'any. Quan acaba un dia, arriba un altre i et trobes i et lleves amb unes expectatives que t'omplin, sigui l'1 de gener o el dia 4 de febrer, per exemple. En tot cas, des del nostre dia a dia, des del periodisme esportiu, tenim la feina de contar coses relacionades gairebé, per exemple, amb el Barça, l'Espanyol o el Girona. Ens agradaria que l'equip de Flick arribés a la final de la Champions i la guanyi, que l'Espanyol arribi el més alt possible a la Lliga o que el Girona endreci la seva situació i no pateixi per continuar a la màxima categoria. O desitjarem que sigui una festa del futbol al Mundial de Seleccions, molt complicat per jugar-se a Nord-Amèrica i per jugar-se, a més, amb 48 equips. Dia a dia, imatge a imatge, viurem centenars d'aconteixements que explicarem aquí a la ràdio. Amb ganes, mirant curt, que es posi en marxa ja el derbi aquest dissabte a les 9 de la nit, Espanyol-Barça, focalitzant el que passi amb la pilota entre dos equips amb una dinàmica molt positiva i que sortiran a guanyar el que hauria de ser només un partidàs de futbol.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge i bon any per tu i pels teus. 3:36, de seguida el darrer debat de l'any. Aquestes festes l'emoció també s'embolica. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2026 i aconsegueix un 20% de descompte a Pelús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener a circuitcat.com. El darrer debat de l'any que protagonitzen el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, nois.
Bona tarda ja al Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Com es presenta la nit de cap d'any, Miguel? Moguda o tranquil·la?
Tranquil·la. Tranquil·la? El que convé és tranquil·litat. Ja han passat molts anys.
Sí, sí. I la tuya, Jacinto?
Sí, más o menos también.
Tranquila también.
Tranquilos y bueno, comiendo, bebiendo un poco, pero en familia.
Muy bien. I demà seguim menjant, Miguel? Demà toca Nou Tiberi o afluixem?
Bueno, també per qüestió d'edat s'ha de vigilar. Jo procuro anar en coneixement ja.
Molt bé. Jo, Jacinto, te veo mañana atacando otra vez el tema, ¿eh? Te veo.
Sí, lo que pasa es que llevo unas fiestas que, digamos, que he atacado mucho, entonces no sé si voy a seguir atacando.
Bueno, hombre, ya, para lo que queda ya, adelante, ¿no?
Bueno, luego se paga, ¿eh?
Ya, sí, sí. Vale, ya iremos al gimnasio. Te apuntes al gimnasio y no pasa nada.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Anem a comentar l'actualitat, senyors. La notícia del matí, Miguel, Mbappé lesionat, eh? Hi ha qui diu que es perdrà la Supercopa, el Melchor ens deia que el Madrid no ho descarten encara, però, en fi, problemes pel Madrid només comença l'any, eh?
Sí, clar, perquè abans de la Supercopa té partit contra el Betis. Sí. I donat el nivell d'eficàcia superlatiu que està tenint el francès, doncs clar, si el teu joc es basa en un porter que les atura i en un davanter que fa gols i et falla el davanter que fa gols, doncs és una complicació addicional. Sí, és una baixa importantíssima en qualsevol moment, però amb aquest encara més, perquè la situació del Madrid és igual de compromesa ara que fa 15 dies quan no havia passat el Nadal. De manera que ja veurem, és complicat per la Lliga, i si, com es diu, no arriba a la Supercopa, jugar contra l'Atlético sense Mbappé és una complicació de molt nivell pel Madrid.
Sí, sí, está claro, Jacinto, que no es lo mismo presentarte en Arabia con Mbappé que sin Mbappé, ¿eh?
No me he enterado, ¿qué es el bueno que tiene?
No, un esguince en la rodilla.
Hombre, esguince en la rodilla no creo que se recupere en 4 días, ¿no?
No creo. Pero bueno, la información que nos acaba de dar Melchor es que no está 100%, o que el Madrid no lo descarta todavía al 100% para la Supercopa. Yo veo difícil que llegue, pero bueno.
O no tiene un esguince en la rodilla, o si lo tiene no llega. O sea, a mí estas cosas milagrosas en Madrid no entiendo mucho. O sea, si tienes un esguince en la rodilla, por muy breve, muy leve sea el esguince, en una semana no estás. O sea, te pongas como te pongas. Entonces, bueno, no lo sé, veremos a ver. Hombre, el problema de Madrid es que la Mbappé dependencia es absoluta. O sea, se habla poco de eso allí, pero es total y absoluta. O sea, tienen una falta de gol sin él escandalosa, con lo cual enfrentarse, por ejemplo, a un Atlético de Madrid que a nivel defensivo es un equipo bastante rocoso, como no esté Mbappé, lo van a pasar muy, muy, muy mal.
Sí, sí. Abans tenim el derbi, Miguel, que és un derbi, el de dissabte a Cornellà del Prat, que jo crec que des del punt de vista futbolístic es presenta apassionant, i des del punt de vista ambiental veurem què passa bé carregat.
Va, bé carregat, però jo crec que s'està fent un gramassa de tot. No és el primer cas de la història d'un jugador que ha passat d'un equip a l'altre, i ara el que es tracta és d'objectius col·lectius, no de qüestions individuals. L'Espanyol està en un moment sensacional, amb 5 victòries seguides, i guanyar el partit del Barça seria fantàstic, no per la situació de Joan García, sinó per l'ambició del club, i amb el cas del Barça seria donar un pas importantíssim i aconseguir dos victòries a camps dificilíssims, com són Villarreal i Cornellà. De manera que jo em centraria en el partit de futbol, i el partit de futbol el veig molt igualat, sincerament, sí. Perquè l'Espanyol està jugant bé, i a la passada temporada l'Espanyol va ser un dels equips que va demostrar que sabia com jugar-li al Barça i com fer-li mal, i la versió del campió haurà de ser de màxim nivell si vol treure endavant el partit.
Jacinto, ¿cómo lo ves?
Pues un partido de muy alto riesgo. O sea, yo tengo en la mente todavía el Sevilla-Betis, que lo tuvieron que suspender el árbitro, que tuvo el valor de hacerlo. Y yo creo que según cómo vaya el partido, si el partido, el Barça se adelanta o lo que sea, yo creo que ese partido se acaba suspendiendo sí o sí. Entonces me da la sensación de que no se va, por mucho que se quiera hacer gestos de buena voluntad y se diga que qué tranquilidad y tal, yo me da la sensación que la grada del Español va caldita, va muy calentita. Entonces, es un marrón importante para la red. Cánticos va a haber situaciones evidentemente de pues no agradables, de probablemente haya muchas situaciones de insulto, esto es habitual más o menos, pero a mí me da la sensación de que depende cómo va el partido. Si el Español se adelanta, la afición va a estar por el animal del Español, por dentro de la pasión ser consciente de que no sepa el partido porque no les conviene, pero como el Barça se adelantará, yo veo ese partido que acaba suspendido.
Sí, és difícil de controlar aquesta situació, Miguel. Jo crec que l'Espanyol aquesta setmana està fent tot el que pot per enviar missatges de crida a la calma, però després, clar, la gent es comporta com es comporta i van 35.000 espectadors, 40.000 espectadors, i només que hi hagi 50 que tinguin ganes de liar-la, és difícil de controlar això.
És dificilíssim, ho reconec, però jo el que manifesto és un desig de que hi hagi coneixement i que sigui més important el partit que les seues circumstàncies anteriors. De manera que, bueno, tal com està el pati, fa de mal dir que pot arribar a succeir, però insisteixo, jo espero i desitgi que s'imposi el coneixement, que sigui un partit tot i l'intens que es pot esperar d'un derbi, i que hi hagi un ambient tot l'intens i calent que es pot esperar d'un derbi, però que no passi de taca d'oli.
Tu futbolísticamente, ¿cómo lo ves, Jacinto? ¿Tan igualado como Miguel?
Este año aparentemente sí, o sea, el Español viene muy muy bien. Es un equipo que siempre juega muy intenso, que si ya normalmente en un derbi suele apretar, suele rascar, en este caso lo va a hacer. Tiene armas para hacer daño al Barça, o sea, hay situaciones, no solo ya el contraataque, que lo hace muy bien, sino también temas de balón parado, lo domina bastante, con Expósito lanzando todo tipo de faltas, córneres, y con el de Cabrera, o con Roberto incluso, tiene Calero, tiene jugadores que pueden hacer daño al Barça, y por contra el Barça, digamos que si juega, yo creo que va a tener que jugar un poquito más vertical, o sea, si pretende jugar a demasiado pase, va a pasarlo muy mal, pues va a tener que en algún momento jugar vertical, intentar pillar al Español, lo puede hacer perfectamente también, pero yo creo que es de esos partidos que, aunque se adelantara, por ejemplo, el Barça 0-1-0-2, tampoco lo iba a haber cerrado. Ya. Igual que con otros partidos, el Barça se pone 0-2, lo veo bastante cerrado, y yo aquí al Español sí le veo con ese orgullo especial y yendo, ¿no? Y al revés, si el Español se te adelanta, por supuesto vas a remontar muchas veces, pero también creo que aquí le costaría bastante. Bueno. Entonces, un partido muy físico, por parte del Español, muy muy físico, que a eso el Barça no le suele ir bien.
Molt bé. A veure què passa. Ho deixarem aquí de moment, senyors. Miguel, Jacinto, un plaer com sempre. Gràcies per estar a Esports Cope. Bona sortida d'any i, sobretot, feliç 2026 per vosaltres i pels vostres,
Bon any a tothom.
Un abraço, Jacinto.
Feliç any a todos y que lo paséis muy bien.
Igualment, que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Seguim.
Adéu.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
Comença el 2026 i arriba el Gran Derbi, la il·lusió europea de l'Espanyol davant el primer, davant el Barça. I ho viurem amb la passió del programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego, aquest dissabte. El Nova Més, Espanyol Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Quica Iglesias, Josep Maria Minguella, Tomàs Guas.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Aquestes festes, l'emoció també s'embolica. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2026 i aconsegueix un 20% de descompte en Pelús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener a circuitcat.com.
I 46, toca ara fer balanç de l'any 2025 en clau Girona. I el fem amb el company de Mundo Deportivo, hem parlat amb ell durant l'any, l'Àlex Luna. Bona tarda, Àlex.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Bona tarda, Àlex, i bon any d'entrada, eh?
Igualment, igualment.
A veure si el 2026 és una mica millor del que ha estat el 2025 pel Girona, eh? Que no ha estat un bon any, Àlex?
Potser és una fora el que et diré, però pitjor no pot ser. Per tant, n'hauria de millorar, segurament.
Home, si ens posem en el pitjor, encara podria ser pitjor, si és per la categoria.
Bueno, si s'acabés amb el descens de categoria, sí, però t'he de dir que millorar els 31 punts que ha fet el Girona durant aquest 2025, 31 punts de 111 possibles, que per mi és la xifra clau d'aquest moment o d'aquest any que ha viscut el Girona, que és el pitjor de l'era a la primera divisió, tot i que no són gaires anys, però bueno, és una dada que està bé dir-la, sobretot després d'un any de Champions, que és el pitjor any de la història en l'elit, i que esperem que si aquests números milloren serà difícil, no?, baixar. El que està clar és que no, de moment no hi ha res clar per aquest 2026.
Sí, esperem que sí. Escolta, què ha passat? La Champions ha passat factura. La veritat és que en els últims temps ha marxat gent que havia donat, Àlex, un rendiment top, i que les apostes que s'han fet després, moltes no han acabat de funcionar. Què ha passat?
Jo crec que aquesta és la clau, la que dius tu. Més enllà de la marxa de jugadors que eren molt importants pel projecte, no sé fins a quin punt la Champions ha pogut afectar. És veritat, doncs, que sempre es diu, no?, d'aquesta exigència del calendari, que havies de jugar, i a més els rivals, PSG, Milan, Liverpool, Arsenal, per exemple, els de gener, si parlem del 2025, van ser Arsenal i Milan, vull dir, rivals de molta entitat. Aquest calendari tan feixuc, aquelles lesions que van des del mes de novembre, van arrossegar tot l'equip i pràcticament no podies ni fer un 11, com aquell que diu, per poder competir. Però més enllà d'això, jo crec que el Girona, el que li ha passat molt, més enllà de les baixes, que hem parlat abans, són les expectatives. Vull dir, ho va dir Mitchell, ho va reconèixer al final de temporada, molts jugadors que venien per jugar la Champions amb el Girona sense saber, potser, què era, de quina pasta estava fet el Girona durant els últims anys, i el fet de venir aquí a jugar en un projecte europeu que està a l'alça i trobar-te que aquesta lliga és molt difícil i que no pots desconnectar, doncs va fer que potser el Girona posés també per jugadors que no estaven preparats per lluitar per un possible descens.
Escolta, quan les coses han anat bé, hem apuntat principalment a Mitchell com a gran artífex. El futbol és així, quan les coses no han anat bé també s'ha apuntat a Mitchell, i en els darrers mesos d'aquest 2025 moltes vegades hem parlat o hem comentat que el seu lloc començava a perillar al Girona. Com està la situació ara, Àlex?
Et diria que no ha canviat gaire. El Girona manté, des del club, la direcció esportiva, la presidència, no s'han cansat de repetir-ho, creuen que Mitchell és la persona adient per continuar amb el projecte. Creuen que per estil de joc, per coneixement i per tot el que els ha donat fins ara, doncs és la persona adient per poder reprendre aquesta situació, i creuen que no hi ha millor millor ningú que Mitchell ara mateix per poder doncs, solventar tota aquesta situació, i ara mateix tot està igual. Hauria de ser alguna cosa catastròfica que empentés a Mitchell a sortir del club, però més catastròfic que el que hem viscut és difícil. Vull dir que jo crec que Mitchell, salvo sorpresa, continuarà fins a final de temporada.
Uh-huh. En busca de la permanència, que és l'objectiu, Àlex, ara mateix, eh?
Sí, i tant. Veurem aquest mercat com està sonant Ter Stegen, estan sonant grans noms, aviam, perquè el Girona sí que és veritat que vol reforçar-se amb 5 o 6 jugadors. Echeverri, per exemple, ja va arribar abans d'ahir, si no m'equivoco. Vull dir, al final el Girona intentarà fer un esforç. Els comptes estan sanejats, estan bé, poden fer un esforç per poder reforçar-se bé i, sobretot, aconseguir aquesta permanència, que seria molt frustrant, sobretot perquè al principi de temporada feia l'efecte que milloraves la plantilla respecte a la temporada passada, i no estan donant-se les coses. Depens molt de jugadors com Unagi, tens grans artífexs de l'èxit d'aquest Girona com Estuani i lesionats, i no et pots permetre cap davallada més, perquè un cop dur suposaria doncs, el descens a segona divisió. Però el club confia, evidentment, perquè plantilla hi ha, i ganes de reprendre la situació, evidentment, també són.
Acabo, Àlex. Has citat a Ter Stegen. Creieu que hi ha possibilitats que acabi allà, en aquest mercat d'hivern? Moltes, poques, cap, alguna?
La informació que jo tinc és que opcions hi ha. Evidentment, hi ha molts equips que estan darrere del jugador, perquè és un porter dels millors del món, a nivell mundial, amb molta experiència. Això sí, si ve el Girona, depèn del jugador. Ja sabem que doncs, està pendent bueno, està molt pendent de la seva paternitat, vol estar a prop, i si ve el Girona serà exclusivament per això i perquè perdona molts diners. Depèn d'ell exclusivament, i després del Barça, que no crec que vegi malament aquesta sessió fins a final de temporada. Això sí, haurà de posar calés també sobre la taula. Ara mateix no et diria que està gens clar, però opcions com a tal hi han, i les poques que hi siguin, i allà hi serà el Girona al darrere per empentar tot el que pugui.
Molt bé, veurem què passa. Àlex Luna, un plaer com sempre, gràcies per atendre'ns, bon any per tu i pel Girona també, eh?
Moltes gràcies, i igualment per vosaltres i per tots els oients.
Happy New Year!
Bon anno!
Bon any!
Frohes Neues!
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vinga, anem al bàsquet amb l'Edu Badia. Edu, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
No va ser una bona nit la d'ahir pels equips catalans. Derrota del Barça a l'Eurolliga al Palau davant del Mónaco.
El conjunt de Xavi Pascual va encaixar la segona derrota seguida a Europa en un partit calent i que va acabar amb el tècnic blaugrana expulsat per una doble tècnica al tercer quart, 74-90. Al gran inici del Mónaco, el conjunt d'Espanolis va arribar a guanyar de 21 punts a la primera part, i una discutida actuació arbitral van deixar sense premi el gran partit de Brizuela amb 25 punts. Amb la derrota, el Barça perd el quart lloc a mans del conjunt del Principat. Ovació a Mirotic en el seu retorn de nou al Palau. A l'acabar el partit, Joel Parra va destacar el potencial del rival i va evitar parlar dels àrbitres.
No entraré en detalls, però sí que és veritat que quan tu no fiques un nivell físic com ha ficat el Mónaco, no, doncs després és molt més complicat que els àrbitres vegin aquests contactes. No? Crec que la segona part ho hem intentat, hem volgut fotre també el nostre nivell d'intensitat alt. Ja et dic, en decisions seves, però el que et dic és que al final la primera part no hem estat físics, ens han tret ells del camp i això doncs, després és molt més complicat davant de la situació.
Poc descans tindrà el Barça, divendres torna a jugar a les 8 contra el Saragossa al Palau i el diumenge a 2:15 al Clàssic, a la pista del Real Madrid.
També va perdre el Manresa a l'Eurocup a la pista de l'Apoel Jerusalem.
I això que guanyava de 4 descans, però un parcial de 60-20 en contra a la segona part va condemnar el Baxi Manresa a Israel. I va plantar cara l'equip de Diego Campo a l'Apoel de Jerusalem, el líder del grup, amb el factor pista a favor després del retorn de les competicions europees a Israel. Un fet que va accentuar Pierre Oriola.
Quan el SEM la veu, molts cops se'ns critica perquè no podem barrejar política amb esport, però a la vegada, quan no el SEM la veu i no diem res, també se'ns critica per no opinar. Llavors, jo sóc dels que pensa que al final prefereixo tenir la meva opinió personal i deixar per la gent que li paguen, com són els polítics i la gent que mana, aquests temes.
Tot i la derrota per 105-69, el conjunt del Bages es manté a la zona de play-off.
La penya tenia partit de CB, la pista d'Unicaja va perdre també.
També una segona part per oblidar el conjunt de Dani Miret a la pista de l'Unicaja, derrota per 105-83 en la millor versió del conjunt andalús des del tir exterior. El Joventut va buscar solucions amb Cameron Hunt, Hackenson i Guillem Vives, però la baixa de Ricky Rubio per lesió i la resposta d'Unicaja després de caure contra el Real Madrid van fer impossible la remuntada al Carpena. De la jornada d'ahir a la CB destaca més la victòria del Real Madrid a Múrcia per afiançar el liderat i victòries també de Burgos i Tenerife.
I és notícia també avui Laia Palau.
Laia Palau, sí. Deixa el cos tècnic de l'Unis Girona per motius físics. Aquesta decisió respon al fet de parar amb l'objectiu de prioritzar la seva salut. Pere Puig, el director esportiu, ha posat en valor la figura de Laia Palau. L'Unis Girona, per la seva banda, tanca l'any per la porta gran. És més líder després de guanyar les Palmes i aprofitar la derrota de València a la pista del Saragossa de 20.
Avui molta gent acaba l'any fent esport, corrent. Hi ha diverses curses arreu del territori. La més multitudinària, la cursa dels Nassos de Barcelona. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajuri, que este año batirá su récord de participación con 13.500 inscritos en la carrera popular de 10 kilómetros, superando los 12.000 participantes del 2024. También registrarán un récord absoluto de participación femenina con más de 4.700 mujeres. El recorrido es plano, transcurre paralelo al litoral barcelonés con salida y llegada en la calle Selva de Mar. La carrera comienza en tres horarios diferentes, 5:15, 5:18 y 5:25 para evitar aglomeraciones. Por lo que se refiere a los cortes de tráfico, los primeros ya han comenzado afectando la calle de Selva de Mar, Pujadas, Jull o Avenida Icaria, y hasta las 9 de la noche la prohibición de circular será total en vías claves como Salvador Espriu, Marqués de Argentera, Marina o Llacuna. Hemos hablado con David Escudé, regidor de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona.
Una cursa que ja ha esdevingut una tradició per moltes famílies i molts barcelonins i barcelonines que hi formen part i que hi participen, amb un nou rècord, quasi 14.000 participants, i nou rècord femení, 4.000 dones que volen doncs, tancar l'any esportiu de la millor manera, que és corrent la cursa dels Nassos, que és sens dubte la cursa més divertida del calendari barceloní de curses.
Entre los atletas profesionales que correrán los 5 kilómetros destaca el atleta burundés nacionalizado español Thierry Dikumbenayo, campeón de Europa de cross, y la etíope Likina Amebau como principales atractivos. También hay que tener en cuenta a los españoles Abdesamat Oukelfen y Xavier Badía en hombres y Dubau Oubikir y la olímpica Marta Galimany en mujeres. La carrera, esta última para profesionales, comienza en aproximadamente 20 minutos.
Gracias, Juan.
Que va a llover.
Perquè arribin les 12 de la nit, eh? Edu, d'última hora, què tenim?
Tres de lesionats. El Celta recupera Borja Iglesias per jugar contra el València. Novetats també el Sevilla Peque ha tornat al mal grup i pendents el Betis d'Antoni. Informa Cope Sevilla si estarà contra el Real Madrid aquest diumenge.
Gràcies, Edu.
Bona entrada i sortida d'any, Joan.
Igualment, igualment. Gràcies. Marxarem actualitzant enquestes. En clau Barça, trieu el protagonista del 2025. Yamal, 11%. Rafinha, 21%. Flick guanya 50% dels vots. Pedri, 18%. En clau espanyol, què ho genera més felicitat? La salvació, al 32%. Veure l'equip a Europa en zona europea, al 68%. I en clau Girona, no ha estat un bon any pel Girona el 2025. El 2026 serà, això donant la volta, m'agrada, millor al 55%, pitjor al 45%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Que tingueu un feliç 2026.